Avui al Món-RQ tanquem el cicle d'entrevistes als candidats a la presidència de la Generalitat. Avui tanca el cicle Artur Mas, candidat a Convergència i Unió a la Generalitat. Senyor Mas, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ho hem fet amb tots els candidats. Primer escoltarem les respostes que li va donar fa uns dies el periodista del País Lu, Martín, en el seu test. Escoltem com se'n surt Artur Mas.
És vostè honest?
Sí.
Fer de polític és un ofici o un servei?
Un servei.
Per què surt més car ocupar que especular?
A veure, per què surt més car ocupar, amb K?
Sí.
Que especular. No estic segur que la societat li surti més car. En qualsevol cas, el propietari segur que no. El propietari ocupat no, segur que no.
Em pot dir on és la Casa de les Mantes?
Al carrer Junqueras, de Barcelona.
Qui no carda Olot, no carda enlloc.
Exactament. Jo, per si de cas, ho he fet a Olot. Perdó.
Un borni es pot fer l'orni?
Un borni es pot fer l'orni, sí.
On és la Terra Baixa?
La Terra Baixa? Bueno, la Terra Baixa és l'obra de l'Àngel Guimarà. El Manelic, la Marta i el Sebastià.
De quina comarca és el vi del Montsant?
Del Priorat.
Per què el Lluçanès no és comarca?
Ho és cultural i geogràficament, però no administrativament.
Quina és la capital de la Conca de Barberà?
Montblanc.
De quin color és la samarreta de l'equip de futbol del Cabrils?
Del Cabrils? No tinc ni idea.
Vic Cristal o Vic Naranja?
Vic Naranja.
De què està feta la Gireia?
La Gireia? No sé.
D'on són les galetes Birba?
De Camprodon.
Per què serveix una granera?
Per escombrar.
Calia convertir el centre de Barcelona en un parc temàtic per guiris?
El centre de Barcelona en un parc temàtic per guiris? Jo no faria fàstics del turisme a Barcelona, que és una activitat que dona molta riquesa.
En quin sentit bufa la tramuntana?
De nord a sud.
De quin color és la vaca autòctona dels Pirineus?
Bruna.
Per què no deixen els pagesos apagar el foc?
Per no causar incendis, a vegades de manera equivocada.
On és Funafuti?
Com?
Funafuti.
Funafuti? Funa. Futi. Ni idea.
Qui és Sigor Aranalde?
Tampoc ho sé.
Com es diuen les tres bessones?
Les tres bessones? Tampoc ho sé.
Em pot dir el nom de dues sardanes?
El nom de dues sardanes? A veure, passem de pregunta que hi penso.
I el nom i cognom de dos veïns seus?
Sí, home, el Ferran Carrascosa i la Diana Mazabacolls, que són parella, són els veïns de Replà, i el Ricard i la Núria.
S'ha fumat un porro alguna vegada?
Sí, poques, però sí, alguna vegada.
Serrat o llac?
Serrat o llac, Lluís Llach.
On va de copes?
On vaig de copes? Doncs de qualsevol bar. No en tinc cap de especial, qualsevol bar.
Vostè creu en l'home del temps?
Sí, habitualment sí.
El tallat amb llet freda o calenta?
No prenc cafè.
Qui li fa el llit?
El cap de setmana la meva dona i jo, junts.
Quin any va néixer el cavall fort?
A principis dels 60.
Com es deia la dona de Pablo Mármol?
No ho sé.
Sap de què treballa Bob Esponja?
Tampoc ho sé.
Sap qui és Herminio Bola Extra?
Tampoc ho sé.
Sap de què va morir Sid Vicious?
D'una sobredosi.
Quan fa que no folla?
Què?
Quan fa que no folla?
Home, això ho deixo per la meva dona i per mi. Excepte que per follar no entengueu trepitjar el raïm. Que aleshores... però és que follar vol dir trepitjar el raïm, també. Això fa bastants anys. Però l'altre entre la meva dona i jo.
De quin color porta la roba interior?
Grisos.
De quin grup català és el disc Borinot, Borinot?
No ho sé.
Qui paga mana?
Qui paga mana, habitualment sí, excepte els catalans que paguem i no manem.
Qui la fa, la paga?
Qui la fa, no sempre la paga.
Quan paga d'hipoteca?
No tinc hipoteca.
On va morir el noi del sucre?
El noi del sucre va morir al Raval d'un tret al cap.
Qui era el comandante rojo?
Un alt comandant de l'exèrcit republicà. Un alt comandament de l'exèrcit republicà.
Qui va dir Catalunya serà cristiana o no serà?
Torres i Bages.
Qui es preguntava on ets, Espanya?
Com?
Qui es preguntava on ets a Espanya?
On ets a Espanya? Bueno, s'ho han preguntat molts. S'ho preguntava, per exemple, a Maragall.
Qui li compra els mitjons?
Me'ls compro jo.
Ser de l'Espanyol penalitza?
Ser de l'Espanyol penalitza... Home, jo tenia un avi que era soci del Barça, de l'Espanyol i del Sabadell al mateix temps i, per tant, sempre hi he tingut, tot i ser culer, sempre hi he tingut una bona relació. A mi no em penalitza.
¿Qué fue de Jorge Sanz?
¿Qué fue de Jorge Sanz? Doncs no ho sé. ¿Jorge Sanz o George Sanz? Jorge Sanz, no ho sé.
¿Firma l'empat?
Firmo l'empat. Del Barça? No, de cap manera. A la tercera va la vençuda.
A la tercera va la vençuda. Senyor Mas, li va agradar l'entrevista? O com va dir el Monzó, com li va dir el Monzó al Pamis del Teia a La Vanguardia, ha arribat un moment que els, ja no saps on estan els límits?
Jo, sincerament, són un tipus d'entrevistes que no les acabo d'entendre, en campanyes electorals, ho dic així de clar. No perquè l'entrevista es fes malament, perquè vull dir, les persones que la van fer, doncs, no hi ha cap retret en absolut i ho van fer molt bé, la seva part la van fer molt bé. Però a vegades dona la sensació que estàs en un concurs televisiu, després t'ho fan en un moment en què tens el cap ple de mil coses, estàs cansat, etc. Hi ha coses, per exemple, que jo d'això que em van preguntar no en tinc ni idea, absolutament ni idea. Però hi ha coses que sí que les sé. Jo, per exemple, doncs, sardanes me'n conec unes quantes, no? Conec, doncs, a la Santa Espina, el Juny, l'Empordà, la Sardana de les Monges, perquè a més has fet un tip d'anar a concursos de sardanes, etc. No? I el nom de les tres bessones també me'l sé, en aquell moment pum, no em va sortir, no? L'Anna, la Teresa i l'Helena, em sembla que no em va sortir, conec molt a l'autora, a més. No? Llavors tens la sensació de que estàs en un concurs televisiu, has de contestar allò en 5 segons, no sé quantes coses, i dius, bueno, i després hi ha una part d'aquestes entrevistes que a mi, sincerament, doncs...
El de la intimitat.
El de la intimitat, jo crec que sobra, vull dir, això...
No, li dic perquè no... és l'única persona que va contestar correctament el tema que avui serà la paraula del dia, que és trepitjar raïm.
Sí, bueno, però això perquè jo m'ho sé, per a vegades ho fas per casualitat, perquè a mi m'agrada molt, doncs...
Com ho sabia?
Bueno, doncs ho sabia, perquè a mi m'agrada molt el tema, doncs, de la llengua, i llegeixo, i sobretot, doncs, a vegades miro diccionaris, i els miro a l'atzar, i miro paraules, doncs, que no sé, i aleshores això ho vaig, doncs, mira, poc o molt, doncs, ho retens alguna vegada, no? Però, esclar, t'ho plantegen d'entrada i no se t'acut què és això. D'entrada penses, ostres, ara m'estan preguntant per això i com puc contestar jo això? És que, a més, dius, et deixen en una situació de gairebé d'indefensió, no? O el color de la roba interior. Home, jo no sé si els candidats a la presidència de la Generalitat hem d'anar explicant de quin color portem la nostra roba interior. Sincerament, em sembla que és ja arribar a un punt en què no cal. Almenys aquesta és la meva impressió. Jo ho dic així de clar. Torno a dir, no hi ha cap retret respecte a la gent que ho va fer, sinó respecte a vegades al tipus d'entrevista que es mou entre concurs televisiu i una mica de micos de fira, per entendre'ns, a veure com anem a exhibir els polítics ara a última hora. No? I llavors dius, home, posem-li un punt més de serietat.
Ara li posarem. Li agraeixo, però, de totes maneres, la sinceritat que ha tingut. La Mireia Garolera està la periodista dels serveis informatius de RAC1 que segueix la campanya de Convergència i Unió. Ja tenim a punt el seu retrat. Mireia, bon dia, endavant.
Bon dia. El candidat de CiU aguanta després de les desenes i desenes i desenes d'actes i entrevistes que té ara durant la campanya. I això que no pren cafè i que dorm entre 4 i 6 hores al dia. Tot i el cansament, esmorza sempre un suc de taronja, un kiwi i una poma. No sé si és per les entrevistes al plató siberià d'en Josep Cuní, però Artur Mas fa una mitjana d'un o dos galls per míting o roda de premsa. I ahir mateix a Girona va fer el rècord, 7 galls.
Sí? 7? Carai.
Pel que fa als tòtiques, cotitzen clarament a la baixa. L'efecte del Polònia es nota i tendeix cada vegada més a imitar Jordi Pujol, tot i que encara no l'hem vist fent campanya amb Artur Mas. Però la marca de la casa són les particulars expressions que fa servir i que ens encanten als periodistes. Com, per exemple, ens posaran moltes pells de plàtan, però nosaltres les esquivarem en relació a les provocacions i atacs dels partits adversaris. El que sí que no va a la baixa són els conceptes govern fort, aixecar Catalunya i pacte fiscal en la línia del concert econòmic, que pot arribar a dir fins a 6 vegades en un minut quan fa un discurs. El que sorprèn més d'Artur Mas és el tracte que adquireix amb els periodistes. És molt més proper del que sembla i s'ha agafat per norma venir-nos a saludar, si pot, després de cada míting i, si cal, afegir-se amb nosaltres fent un rondo amb la pilota. La cirereta de la campanya es diu Helena Rakosnik, decidida i encaixant perfectament el seu paper, es reuneix amb certa freqüència, sobretot amb les noies de la caravana de CiU, per explicar-nos xafarderies i detallets de la vida del candidat.
7 galls ahir, Déu-n'hi-do, eh?
Jo no els he comptat.
La Mireia sí.
La Mireia veig que sí. Jo és que estic tan concentrat en allà amb el que dic, que és difícil de...
Concentrat i cansat?
Home, concentrat i cansat, sí, sí.
És molt llarg, això?
És llarg. Jo crec que és excessiu, sincerament. 15 dies de campanya són excessius, de campanya oficial, s'entén? Jo crec que això amb 10 dies n'hi hauria ben bé prou. 10 dies i, a més, amb més debats, per exemple, que crec que això, des d'un punt de vista de l'audiència, seria més productiu i més interessant. I no oblideu que, a més, a part de la campanya oficial, doncs nosaltres portem molts mesos anteriors d'això que se'n diu la precampanya, que no té la mateixa intensitat des del punt de vista, per exemple, de la pressió mediàtica, no? Però que també va acabant, i són molts mesos i moltes setmanes, i nosaltres ens ho hem pres molt seriosament, vam explicar amb molta anticipació el nostre projecte, vam fer tot tipus d'actes, i això, vulguis que no, es va afegint tot aquest cansament, no?
Deixa'm començar preguntant-li pel que és el tema que avui tothom en parla. Fixa't la pregunta del dia. Et preocupen les darreres notícies econòmiques? El 94% dels oients està dient que sí. És a dir, estem parlant de molts temes durant la campanya, però el tema de l'economia cada vegada, i ara que s'acosta al final de campanya, és més preocupant. Si vostè és president de la Generalitat, tindrà un problema, no?
Un.
Aquest, bàsicament, el de l'economia, bàsicament.
Tant de bo només tingués un problema, però en tindrem molts si finalment acaba així, Si guanyem, i a més guanyem prou bé com per governar, en tindrem molts de problemes. El primer problema que tindrem d'entrada és que representarem una institució que està, doncs, en una situació financera delicadíssima, com s'ha vist a través d'aquesta emissió de bons, els diners que ha de pagar la Generalitat, el tipus d'interès per obtenir diners en el mercat, etcètera, no? L'altre gran tema és com aixequem l'economia catalana, perquè un 17,5% d'atur i 600.000 aturats, doncs és insuportable això de cara al futur, és indigerible això, no? Si volem un país mínimament allò, mínimament cohesionat i amb una certa empenta, no? L'altre gran tema és com reduïm dràsticament aquest fracàs escolar que ens està menjant generacions de gent jove, no? I que és d'una... Vaja, això és d'una perillositat extrema, no? Un país que té un 31% de joves de 16 anys que no tenen l'ensenyament obligatori està condemnant a una part d'aquestes generacions joves a l'ostracisme, a la pobresa fins i tot en alguns casos, a la marginalitat, etcètera, no? Per tant, els temes de país són realment de gran envergadura, no? Però bé, jo també tinc la il·lusió d'enfrontar-nos-hi i d'intentar que tot això acabi amb aquesta Catalunya millor que nosaltres, doncs, hem posat en el nostre eslògan.
M'agradaria que amb el tema econòmic, parlant del tema econòmic, em dibuixés l'escenari que vostè creu que hi haurà a Catalunya econòmicament en els pròxims anys. És a dir, primera pregunta, s'ha tocat fons?
Miri, jo crec que tindrem encara un 2011 en què difícilment aixecarem gaire el cap, tinc la impressió. Això no vol dir que no hi hagi alguns sectors de l'economia catalana que aniran clarament millor. Jo crec que això serà així. Ja estan anant millor tots els sectors exportadors. Jo crec que el turisme aguantarà força bé, o fins i tot molt bé. Alguns sectors, doncs, que també aguantaran bé, l'agroalimentari i alguns altres, no? Però l'economia general catalana jo crec que no aixecarà el vol durant el 2011, ho dic amb tota la sinceritat. Ara, el 2011 ha de ser un any, diguem-ne, d'inflexió. És a dir, que l'objectiu és que si passem un any més, doncs, complicat, ja li hem d'anar donant la volta durant el 2011. Ja s'ha de veure que el segon semestre del 2011 més aviat anem cap a l'alça, no?
Per tant, si estiguéssim fent una gràfica radiofònica, és a dir, estaríem fent baixa, ja hi ha hagut la gran patacada.
La gran patacada la vàrem tenir, ara estem amb un perfil pla,
correcte,
moment, però un perfil pla ens fa baixar, de fet, perquè com si no creixem vol dir que hi ha més gent que se'n va a casa, més gent que se'n va a l'atur, perquè hi hagi recuperació, doncs has de créixer alguna mica. Ara estem amb un perfil pla de creixement.
És a dir, vostè calcula que el 2011 encara hi haurà més increment del número d'aturats a Catalunya?
Potser més increment no, però no crec que hi hagi una inflexió radical des del punt de vista de la creació d'ocupació. Dic radical, jo crec que començarem a crear ocupació, començarem, espero que sigui així, nosaltres hi farem tot el possible, perquè pensi, per nosaltres aquest és el primer objectiu. En aquesta campanya electoral s'ha parlat de moltes coses, del concert econòmic, del pacte fiscal, dels vídeos d'uns partits i dels altres, de tot el que vostè vulgui, però el gran tema en aquest país en aquest moment és com som capaços de crear ocupació, de crear feina, i això només ho poden fer les empreses, només, les petites i mitjanes empreses sobretot, i els autònoms i els molt petits empresaris, no? Només ho poden fer aquesta gent. Ara, aquesta gent, perquè tinguin confiança confiança de cara al futur, perquè puguin fer coses de cara al futur, què necessiten? Doncs necessiten que hi hagi confiança en el país, necessiten que hi hagi serietat, i després necessiten que hi hagi coses elementals, doncs, que funcionin. Per exemple, no se'ls pot cosir impostos en un moment en què estan en plena crisi econòmica, que és el que han fet tant el tripartit de Catalunya com els socialistes a nivell de l'Estat espanyol. S'ha de garantir que el diner circuli amb una mica més de fluïdesa, perquè hi ha molta gent que pot sortir-se'n i que, en canvi, se'ls ha tancat pràcticament les aixetes de la circulació del diner i, per tant, del crèdit, no? Hi ha d'haver una reforma de l'administració, perquè no pot ser que l'administració s'hagi convertit en una espècie de monstre que posa traves a tot arreu, quan el que hauria de fer és, quan el que hauria de ser és un àmbit del país que estimulés tota mena d'activitats, no? Qualsevol persona o entitat o empresa que en aquest moment tingui alguna cosa que fer, alguna iniciativa, se l'ha de protegir, se l'ha d'estimular, no se li ha de posar barreres de tota mena, perquè necessitem activitat en aquest país, no? Hi ha un munt de coses que s'han de fer.
Quan ahir el ministre de la Presidència, Ramon Jáuregui, deia que serà molt important que si guanya Convergència i Unió, feia una mena de mà estesa a Artur Mas, per si és president de la Generalitat, que apel·lava a la responsabilitat històrica de Convergència i Unió per ajudar a pactar segons quins temes econòmics vulgui tirar endavant el govern d'Espanya. Què li ha de dir?
Miri, que aquesta música l'hem sentida moltes vegades i que la responsabilitat a la vida és un sentiment o és un àmbit bilateral. No pot ser que n'hi hagi sempre uns que són els responsables i uns altres que sempre gairebé són irresponsables. I perquè Convergència i Unió sigui responsable a l'Estat espanyol, Espanya i els governs espanyols han de ser responsables amb Catalunya. El que no pot ser és que ens deixin gairebé sempre tirats a la cuneta i que després, a més, ens reclamin responsabilitat. Perquè això ho hem viscut durant molts anys, no hi ha correspondència, no hi ha corresponsabilitat, i aleshores acabes tenint la sensació de que tu ets cornut i pagues el deure. I això, a Espanya i a Madrid concretament, sobretot, han d'entendre que això té un final, no? I al final ja hi hem arribat. La sentència del Tribunal Constitucional en aquell moment va ser molt clara, marca un abans i un després, i jo crec que la nostra manera d'actuar a Madrid doncs ha de ser també diferent de la dels 30 anys, no? Que no vol dir que no hi haguem de ser, hi hem de ser, hem de defensar interessos catalans, i si aquests interessos catalans es compleixen, aleshores nosaltres podem ajudar també a que hi hagi temes a nivell de l'Estat espanyol que vagin endavant.
Entreu, per exemple, el concert català, per exemple?
Sí, el que passa que no el podrem plantejar d'aquí 15 dies o d'aquí 2 mesos, perquè jo crec que el tema del concert econòmic té tanta envergadura que no es pot posar sobre la taula fins que no hi hagi la investidura d'un nou govern espanyol. Aquest és un tema que tu l'has de posar allà si tens tota la força que t'ha donat un resultat electoral i si hi ha un govern a Espanya que depèn absolutament de tu. Si aquesta aritmètica es dona, el posarem sobre la taula.
Per tant,
amb possibilitats d'aconseguir-lo. Si aquesta aritmètica no es dona, el posarem igual sobre la taula, però amb molt poques possibilitats d'aconseguir-lo.
Per tant, el concert econòmic tiraria... la voluntat d'Artur Mas, si arriba a la presidència de la Generalitat, és que el concert econòmic sigui o es plantegi durant les eleccions, a la campanya de les eleccions generals, per entendre's...
Sí, d'aquí un any i pocs mesos.
D'aquí un any i pocs mesos, si no és abans, perquè...
Si no s'avança.
Calcula que s'avançarà o no?
Jo crec que no. Jo crec que una vegada en Zapatero va aconseguir aprovar els pressupostos del 2011... amb els bascos, bàsicament, i amb els canaris, doncs s'ha garantit pràcticament el final de la legislatura. A menys que no hi hagi un daltabaix espectacular en les eleccions del maig del 2011, que són eleccions a tots els municipis d'Espanya i a moltes autonomies, si en allà en el Partit Socialista queda absolutament escombrat, aleshores és possible que el propi Partit Socialista hagi de prendre decisions dràstiques.
Contempla que vostè haurà de, si és president de la Generalitat, vostè haurà de negociar-ho tot això amb José Luis Rodríguez Zapatero o amb altre, o amb altre candidat?
Home, d'entrada amb en Zapatero, perquè si jo sóc president a partir del diumenge i unes quantes setmanes després per fer el canvi de govern, si així ho volen doncs els catalans i les catalanes, no? I jo crec que durant uns mesos segur doncs tindrem en Zapatero a la Moncloa i per tant amb ell s'hi haurà d'anar a parlar.
Quan dic el concert econòmic, d'aquí un any i mig, vostè creu que Zapatero serà el candidat o no?
Jo tinc molts dubtes, sincerament. No puc dir-ho perquè no és el nostre partit i no vull especular sobre el que passarà a les altres cases, però tinc dubtes de que en Zapatero pugui continuar a partir del 2012.
Vostè
fins i tot en el cas de que el PSOE pogués arribar a governar, perquè em dona la sensació que en Zapatero hi arribarà molt desgastat i que si el PSOE vol tenir alguna opció de guanyar aquelles eleccions del 2012 a les generals, segurament haurà de plantejar-se d'anar amb un altre candidat.
Ara fa uns moments escoltàvem el test del Lu Martín, deia, acabava dient, a la tercera va la vençuda. Es veu president? Digue'm la veritat.
Doncs miri, no m'hi veig. Aquesta és la veritat absoluta. Sí? Jo no m'hi veig a hores d'ara, no, perquè sap què passa? Que jo m'he mentalitzat molt en aquesta campanya, que jo havia de fer una campanya molt prudent, extremament prudent, no des del punt de vista de l'ambició del projecte, que aquí doncs hem explicat moltes coses, sinó des del punt de vista de la meva actuació personal, no? Jo havia de fer una campanya molt prudent, molt cautelosa, que sobretot ningú es refiés abans d'hora, perquè jo sabia que les enquestes ens serien clarament favorables, com així és. Sé que hi ha moltes ganes de canvi a Catalunya, m'he passejat molt pel país i sé que aquestes ganes de canvi són, i a més són transversals, no només és de la gent de Convergència i Unió. Hi ha molta gent que ha votat a partits del tripartit, per exemple, o fins i tot del PP, que volen que hi hagi un canvi a Catalunya i que saben que el canvi en aquest moment passa per Convergència i Unió. Jo tot això ho noto, i sé que ens votarà gent, a més, que no ens ha votat mai. Sé que ens votarà gent que no ens ha votat mai. Tot això és el que és flaire, Tot això és el que és flaire a peu de carrer. Però, si amb les enquestes a favor es fa una campanya de ja ho tenim guanyat, traient pit, gesticulant, apareixen com els reis del mambo, aleshores ho acabes perdent.
Fer-la prudent és no, que no hi hagi un debat, per exemple? No, ha anat bé per no, Convergència i Unió que no hi ha sigut un cara a cara? Perdona, un debat un cara a cara?
Si nosaltres mateixos el vam proposar per escrit. I a més, jo ja he dit que jo, si sóc president, d'aquí 4 anys hi haurà un debat amb el líder de l'oposició, el que hi hagi en aquell moment. Però que no era gens fàcil. Fixi's, això va acabar amb que el senyor Montilla, a l'últim moment del debat a 6, treu una altra vegada el cara a cara, quan legalment ja no era possible fer-lo, com s'ha demostrat, i a més, acceptant el que li havíem demanat nosaltres des del principi, que era un debat i en català. Dius, home, si ho has d'acabar acceptant això a l'últim moment, quan ja legalment no és possible, perquè no ho acceptaves abans, just abans de començar la campanya, que era perfectament possible.
Ahir, en aquesta cadira que vostè seu, José Montilla ens deia que ell ja tenia clar que ho havia de dir, això. Vostè creu que estava estudiat que es fes això a l'últim minut per proclamar un debat en aquells moments, un cara a cara en aquells moments?
Home, si ho tenia clar, si ell mateix diu que ho tenia clar, jo he de creure que sí, que ho devia tenir clar i que ho devien tenir planificat. El que no entenc aleshores és com no havien estudiat que això legalment ja no era possible. Perquè, esclar, si resulta que ho tenia clar, la seva obligació era haver-ho estudiat, perquè, a més, és el president de la Generalitat. Jo, per exemple, no sabia que hi havia aquest termini dels 5 dies. Per això, quan ell va dir allò, li vaig dir, miri, senyor Montilla, fem-lo ara mateix. Jo no vaig tenir... Era la prova de que no hi teníem cap inconvenient. Quan se'ns havia dit durant dies, no, és que no volen, és que aquests de Convergència i Unió estan espantats, és que no són capaços de debatre. Quan ell, senyor Montilla, va proposar, això és testimoni tot el país, tota la gent que ho va escoltar, aquell debat, jo li vaig dir, senyor Montilla, miri, quedem-nos ara mateix, jo no hi tinc cap inconvenient. Li he dit sempre que no hi tenim cap inconvenient. No? Plantejat com ho planteja vostè, que és un debat i en català a les eleccions del Parlament de Catalunya, no hi ha cap inconvenient.
Per què no volíem fer un cara a cara en castellà?
Doncs per una raó, no és que jo no el volgués fer, perquè, escolti'm, jo no tinc cap problema amb el castellà. Tinc cap problema, I al revés, i procuro expressar-me, doncs, el màxim de correctament possible en castellà. No m'hi sento incòmode parlant en castellà. El que passa és que dius, home, a veure, si no hi ha més remei, l'haguéssim acabat fent. Però és normal que si en el Parlament de Catalunya el senyor Montilla i jo mateix parlem sempre en català, quan hi ha unes eleccions al Parlament de Catalunya haguem de fer un debat en castellà? És normal, això? Quan l'idioma propi del nostre país és el català? Jo crec que no és normal. I per això els hi vam dir en el seu moment, de dir, home, no compliqueu les coses innecessàriament. Si el senyor Montilla en el Parlament de Catalunya parlés en castellà per arribar a un determinat tipus de públic d'aquest país en les sessions del Parlament, jo entendria que després ell reclamés debats en castellà quan venen les eleccions. Però el senyor Montilla, i això és una cosa doncs, que jo li agraeixo i que a més crec que és de lloar, el senyor Montilla a tothom en el Parlament de Catalunya ha contestat en català, fins i tot en el senyor Rivera. Quan el senyor Rivera li parlava en castellà, el senyor Montilla contestava en català.
Està molt bé.
Està molt bé, jo això ho aplaudeixo. Ara, aleshores dius, home, si el senyor Montilla fa això en el Parlament, per què, quan venen les eleccions, vol fer un debat en castellà? Perquè si l'argument és que d'aquesta manera s'arriba amb un públic a Catalunya que normalment no segueix els programes en català, dius, home, aleshores la teva obligació, si aquest és l'argument, la teva obligació és en el Parlament de Catalunya parlar castellà. O és que em diràs ara que tu en el Parlament de Catalunya t'expresses en un idioma que resulta que no arriba a moltes llars d'aquest país? És una contradicció total i absoluta, no?
Avui, de fet, ahir al vespre vam saber alguns noms que ja apareixen en un possible govern de José Montilla si és reelegit president de la Generalitat. Es parla d'Antoni Castells, que acapararia una àrea on hi hauria al marge d'economia també competències de turisme, competències de comerç, i en el cas de cultura, que l'agafaria Ferran Mascarell. El sorprèn?
Home, em sorprèn una mica que el senyor Montilla ho plantegi així, però no ho critico. Jo he optat per la via exactament contrària. A mi se m'ha preguntat 10, 20 i 30 vegades durant aquesta campanya electoral possibles noms pel govern i he dit sempre el mateix. Dic, escolteu, jo no parlaré de noms fins que no haguem guanyat les eleccions i les haguem guanyat bé i sapiguem que podem governar. Perquè, si no, dona una sensació que ja ho tens guanyat. I resulta que les eleccions les guanyes en funció de si la ciutadania ho vol. A veure si ens entenem. Qui és sobirà, en aquest cas, de les eleccions és el poble. I que abans de les eleccions ja t'estiguis dient, mira, aquest serà el govern, aquest aquí, l'altre allà. Diuen, escolteu, però si primer guanyeu les eleccions, que la gent us voti, i quan us hagi votat, aleshores expliqueu quin govern fareu. Perquè no és normal repartir responsabilitats abans de que la gent s'hagi pronunciat, no? Per tant, no, jo he optat per la via exactament.
Però el sorprèn els noms? El sorprèn, per exemple, Ferran Mascarell?
No em sorprèn del tot. El que no sé si en Ferran Mascarell voldria. No ho sé, això no en tinc ni idea.
Home, suposo que ho haurà pactat amb ell.
Però si el debat el van llançar d'aquella manera sense saber si es podia fer legalment o no, vagi vostè a saber. Suposo que sí, que li deu haver comentat.
Diu que li han preguntat 10, 20, 30 vegades. Permeti'm, 11a, 21a i 31a.
Molt bé. No tindrà sort. No,
jo ho sé, però no li preguntaré pels noms. Però vostè en aquests moments sap qui serà tots els consellers?
No ho sé. No sé ni qui seran tots els consellers i conselleres, i no sé quina serà l'estructura definitiva de govern. Per què? Doncs perquè jo he estat molt centrat en el que havia d'estar centrat, que és en poder guanyar aquestes eleccions i poder formar govern, i a partir del dilluns 29 em posaré absolutament en el disseny del futur govern i de les persones que l'hauran d'ocupar en el cas de que les eleccions hagin anat bé. Tinc unes idees prèvies.
Per exemple, tenint en compte la que està caient, el conseller o consellera d'Economia el té al cap?
Tinc alguns noms possibles, sí, no només un.
No el té, no ho sap ell? O sigui, en aquest moment hi ha una persona a Catalunya que pot estar escoltant aquesta entrevista, sí, que no sap que serà el pròxim Consell d'Economia?
Que no sap si se li oferirà.
Val, ni tan sols l'he ofert,
eh? Pensi que ni tan sols l'he ofert a ningú, no. Jo ja li he dit màxima prudència i màxima cautela, no? No vendre's la pell de l'os abans de caçar-lo, així de clar.
Val.
Ara, pensi una cosa, també jo pot ser que pensi en algú o en alguns i que després se'ls hi ofereixi i hi hagi gent que digui que no, Això també és perfectament possible.
Durant i Lleida serà conseller?
Doncs per la mateixa raó que no li he contestat les altres preguntes sobre noms, tampoc li contestaré aquestes.
Podria ser-ho?
Home, podria ser-ho qualsevol persona, i en Duran és una persona, allò que, com vostè comprendrà, no és qualsevol persona en aquest cas, és la persona doncs, que conjuntament amb mi estem liderant Convergència i Unió. Ara, no oblidi que en senyor Duran té un paper a Madrid doncs, molt important en aquest moment, de defensa dels interessos de Convergència i Unió i de Catalunya, sobretot, i que això s'ha de calibrar molt bé després de les eleccions, també en funció del resultat. Jo no tanco cap porta, però tampoc l'he oberta mai clarament, aquesta porta. I pensarem el dilluns 29.
L'únic nom que ha transcendit és el de... Vaja, han sortit alguns noms, per exemple, en l'àrea d'Economia, han sortit alguns noms també en Cultura, però l'únic nom que ha transcendit clarament és que si Convergència i Unió guanya les eleccions i si hi ha algun pacte, o si hi hagués hagut algun pacte, així ho permet, la presidenta del Parlament de Catalunya seria Núria de Gispert. Confirma?
Això és exactament així, però això ja no és un tema de govern, sinó que és un tema de distribució de funcions entre Convergència i Unió. El candidat a la presidència de la Generalitat de Convergència i Unió és de Convergència, i la candidat o candidata a la presidència del Parlament per part de Convergència i Unió és d'Unió. Per tant, és una distribució de funcions dintre de la Federació de Convergència i Unió.
L'altre dia, en el debat, comentàvem, tothom pensava que podria haver estat un 5 contra 1 i el que es va organitzar allà, que va ser un debat, per al meu entendre, molt interessant, va ser una mena de shortcuts, és a dir, històries creuades entre els uns i els altres, que si vostè pactarà amb aquest, que si l'altre pactarà amb l'altre. Escolti'm, per acabar, que no ho acabarem tampoc, el tema dels pactes. Amb qui sí i amb qui no. Amb qui sí segur, amb qui no segur, amb qui sí veurem i amb qui no veurem.
Doncs miri, li contesto. En la línia que he estat explicant durant tota la campanya, si del que es tracta és de substituir el tripartit per un govern de Convergència i Unió amb altres partits a dintre d'aquest govern, qualsevol, Iniciativa, el PP, Esquerra, Socialistes, qualsevol, si del que es tracta és d'això, no cal canviar. Perquè per això ja tenim el tripartit. Fixi's quina dosi de modèstia hi poso, perquè ja estic dient que amb Convergència i Unió dintre del govern i amb l'Artur Mas de president no serà gaire millor un govern així si necessitem incorporar altres partits que tinguin projectes completament diferents als nostres a dintre d'aquest govern. Què és el que ha passat amb el tripartit? Els socialistes tenen una línia, Iniciativa en té una altra i Esquerra en té una altra. I la conclusió d'això és un caos total. I el país en les circumstàncies que està. Per tant, hem de canviar o no hem de canviar. Si hem de canviar, no es pot substituir un govern dèbil per un altre govern dèbil, encara que hi hagi Convergència i Unió. S'ha de substituir un govern dèbil i caòtic, que és el tripartit, per un govern fort que tingui un projecte i amb lideratge, que ha de ser un govern de Convergència i Unió. Per tant, un govern nostre, que no cal que tingui majoria absoluta, no l'he reclamada mai, obert a pactes puntuals amb cada alt, amb totes les formacions polítiques de l'arc parlamentari, en funció dels temes que es vagin plantejant. Aquest és el nostre esquema, i d'aquí el 28 no ens mourem d'aquest esquema perquè creiem que és el que convé a Catalunya. Ara, vostè té dret a dir, home, però escolti, els catalans decidiran si volen això o no. Aleshores, si els catalans no decideixen això el dia 28 de novembre, si decideixen una altra cosa, si decideixen que hi hagi un govern dèbil en el nostre país, i aquesta és una decisió del poble, i per tant que Convergència i Unió no tingui una gran majoria, però que al mateix temps no pugui governar el tripartit, aleshores jo el dia 29 de novembre me n'aniré a veure a tots els altres partits per ordre de vots.
El 29, ja l'endemà, eh?
No, l'endemà,
d'acord.
A partir del 29, eh? A partir del 29, el 29 mateix no serà, però a partir del 30 o del 30 o de l'1 del dia que toqui, no? Aniré a veure els altres partits, posaré el nostre programa sobre la taula i amb aquell partit que jo vegi que podem salvar la major part del nostre programa, si és que el nostre programa ha guanyat les eleccions, doncs amb aquell partit arribaríem a pactar. Però adverteixo des d'avui que aquest govern, si ha de ser de Convergència i Unió més algun altre partit a dintre del govern, serà un govern dèbil. Jo ho adverteixo, eh? Encara que hi hagi Convergència i Unió.
Permeti'm, pel tema... Ja, escolti'm, jo ja em preparo per la nit electoral i, per tant, m'agradaria que el favorit i el candidat de Convergència i Unió a la presidència de la Generalitat, si pot i vol, es vulgui mullar. Estaríem parlant de majoria còmoda a partir de quin número?
Miri, la clau d'aquestes eleccions, aquí sí que li dic amb tota precisió, la clau d'aquestes eleccions és que Convergència i Unió sola tregui més diputats que el tripartit junt.
Val. Val. Digui'm, de totes maneres, digui'm com se sentirà vostè còmode. És a dir, si té majoria absoluta, se sentirà molt feliç.
Sí, però no la reclamo, la majoria
no,
absoluta,
no, no,
jo
no,
hi penso.
No, però a partir de quin número vostè considera que es pot governar amb tranquil·litat?
Sempre que el Convergència i Unió tingui més diputats que el tripartit. És igual que sigui 60, que 62, que 59, que 63, si Convergència i Unió té més diputats que el tripartit.
Va.
Ara, quants més, com vostè comprendrà, millor. Jo no és que vulgui renunciar a tenir més diputats, òbviament, no? El que passa és que la clau d'aquestes eleccions perquè hi hagi un govern que pugui governar amb una certa tranquil·litat, amb una certa tranquil·litat, és que Convergència i Unió sola guanyi en el tripartit junt.
Molt bé. Abans d'acabar, tal com estem fent en tots els candidats, m'agradaria plantejar-li un seguit de preguntes sobre temes diversos i li demano amb la possibilitat que pugui tenir una resposta curta, concreta i ràpida. S'ha de legalitzar la prostitució?
No.
Prohibiria fumar a tot arreu?
A tot arreu que siguin espais tancats.
Els andalusos paguen menys impostos que els catalans?
Paguen com? Menys
impostos?
A veure, per tarifa sí, en aquest moment, eh? I globalment també, perquè hi ha més consciència, vaja, hi ha més pagament d'impostos a Catalunya que no pas a Andalusia, claríssimament.
S'ha de reformar la Constitució espanyola?
Si fos en benefici de Catalunya, sí.
Votarà la consulta popular per la independència de Barcelona?
La votaré.
Si governa, proposarà eliminar del tot l'impost de successions?
Sí, per tot el que són graus de parentesc directe, que se'n diuen primer grau, segon grau, és a dir, de pares a fills, entre germans, avis a nets, etcètera, etcètera, d'entrada, sí, a partir del 2011.
Està a favor de la política de Sarkozy amb els gitanos romanesos?
Jo no estic a favor d'assenyalar amb el dit una ètnia sencera com a culpable, perquè a tot arreu hi ha gent correcta i gent que no ho és.
Va fer vaga?
No, no n'he fet mai.
El castellà està perseguit a Catalunya?
En absolut.
Els catalans hem de poder escolaritzar els nostres fills en castellà, si volem?
Només en castellà i a càrrec de fons públics, no. Però és que ja els escolaritzem en castellà, perquè a qualsevol escola de Catalunya ja s'ensenya el castellà, per tant, escolaritzats en castellà ja ho estan.
Ha jugat a l'Alicia Croft?
No, em sembla fins i tot repugnant el joc que va idear el Partit Popular.
Pagaria el rescat de ciutadans catalans segrestats per una organització terrorista?
Si juguessin la vida, sí.
Millet i Montull haurien de ser a la presó?
Si el jutge ho determina, doncs a la presó hi vas perquè un jutge t'hi envia, no perquè t'hi enviï l'opinió pública o els ciutadans.
S'ha de pujar l'IRPF fins al 50% per als que més tenen? Teníem parlant de més gent sense...
En plena crisi no s'ha de pujar impostos a ningú.
S'ha d'endurir el Codi Penal?
Per la multireincidència, els delictes de multireincidència, sí, ja s'ha fet, darrerament, però encara s'hauria de fer més.
Si algun dels seus fills o filles fos homosexual, li agradaria ser avi?
Bueno, jo respectaria plenament la decisió del meu fill, i no només la respectaria, sinó que li donaria suport en qualsevol cas i en qualsevol condició.
Una noia de 16 anys ha de poder avortar sense el permís dels pares?
No.
I ara, quin serà el resultat del Barça-Madrid?
Home, 3-1 a favor del Barça.
Si és president de la Generalitat, dilluns serà... Si guanya les eleccions del Parlament de Catalunya, dilluns serà a la Llotja del Camp Nou?
A la Llotja no ho sé, jo seré al camp del Barça.
Passi el que passi, eh?
Passi el que passi, jo seré al camp del Barça. El que no he decidit és si anirem un lloc o un altre, no? Però al camp del Barça hi seré.
Molt bé, abans d'acabar l'entrevista, aviam, diverses coses, eh? Primera, li hem deixat aquí un paper i un sobre, perquè farem com tots els candidats han fet en aquest programa, que és fer la porra, la tancarem, la segellarem, i el dilluns, a la tertúlia del matí del Monarracú, obrirem per veure qui ha encertat aquesta porra. Abans d'acabar, però, com sempre, en Màrius Carol farà el seu comentari de l'entrevista avui amb Artur Mas. Màrius Carol, bon dia i endavant.
Bon dia. La fotografia d'aquesta campanya segurament ha estat la d'Artur Mas posant el rentavaixelles a la cuina de casa un diumenge a La Vanguardia. Pocs líders polítics saben programar-lo, el rentavaixelles, em refereixo. Però segurament cap col·locaria plats i tasses a les seves safates sense treure's l'americana, i encara menys sense atacar-se-la, com va aconseguir el candidat de Convergència i Unió. Bromes a part, l'imatge ens diu almenys tres coses del personatge. Una, que no té inconvenient ensenyar on viu. Dos, que ens trobem a l'interior d'una casa viscuda i exempta de luxes. I tres, que els Mas cuiden els detalls, com ho demostren les plantes i les flors que adornen la cuina. El professor de Sade, Carles Torrecilla, autor del reportatge, em va dir que Artur Mas és una persona austera i estalviadora i que gestiona l'economia domèstica amb molta cura. Si alguna cosa necessita aquest país els propers temps, són polítics que treguin el màxim profit als pocs recursos que tenim i que no malgastin els diners. Mas no s'ha vist mai en números vermells. Ara, si és president, els veurà tots a la Generalitat. És per això que li caldrà les virtuts del casteller, força, equilibri i seny, perquè el país no faci llenya. En qualsevol cas, aquesta campanya se l'ha vist prudent en el discurs, malgrat que totes les enquestes el fan clar guanyador, i contingut en les formes, encara que més d'una vegada s'ha mossegat els llavis per no dir un disbarat, i quasi sempre acompanyat per la seva esposa, Helena, amb la que fa una coalició que és allò més semblant a Convergència i Unió. Té molt mèrit guanyar dues vegades i no poder cridar victòria. Aquesta vegada, si té la majoria suficient, la seva veu farà tremolar les forquilles del Majestic. El test del Lu no li va agradar massa, perquè va tenir la sensació d'estar en un concurs televisiu. Passa palabra. És l'únic candidat que ha sabut que follar significa en català trepitjar raïm, encara que alguns dels nostres oients, que potser tenen un tall de terreny i unes vinyes, millor que no utilitzin un català tan escaient. De totes maneres, per fer bo el refrany, va cardar Olot, no fos cas que passés a no fer-ho enlloc. Hem conegut també, gràcies a l'U, que no pren cafè. De fet, avui surt amb una entrevista amb el diari de la ciutat que fa 13 anys que no el tasta per equilibrar això de l'atenció, que és una cosa que se n'ha de tenir molta cura. I ha demostrat que és una persona llegida. No només sabia que Terra Baixa era de Guimarà, sinó que Manelic, Marta i Sebastià són els protagonistes. Fins i tot quan li hem preguntat per Jorge Sanz, ha preguntat Jorge Sanz o George Sanz? Això és de nota. Bé, després han vingut les preguntes del Basté. Ell ha contestat a la pregunta de que hauria, com seria l'aquarel·la del país els propers anys, que el 2011 anirem una mica millor, però que l'economia encara no aixecarà el vol. En qualsevol cas, està convençut que en el segon semestre de l'any que ve veurem el final del túnel. Ha afirmat després que el seu primer objectiu, si arriba a governar, el gran tema serà com ser capaç de crear ocupació. I això necessitarà sempre i de forma indefectible la feina i la col·laboració dels empresaris petits i grans. Per això vol donar-los, amb els empresaris, confiança, crèdits i reduir impostos. I demana correspondència amb Espanya, perquè Catalunya no pot ser cornuda i pagar el beure. Mas està disposat a ajudar el govern de Madrid, però no només posant algun peix al cove, sinó demana participar ja d'una vegada per totes de la peixateria. Per cert, té dubtes que Zapatero sigui el candidat del 2012. Una última qüestió. Ha dit que no es veu encara guanyador de les eleccions, però també pensa en el seu interior que la tercera va a la vençuda. Mas és un polític de ser inoxidable, que sabut mantenir el partit unit en la llarga travessa del desert de l'oposició. Tinc la sensació que se sent especialment fort perquè no deu res a ningú i, en tot cas, si algun deute té, és amb ell mateix. És per això que dorm bé i es desperta millor, que dina gust i fa bones digestions. El rei Artur comença a tenir clar que aquesta vegada s'asseurà a la taula rodona amb els cavallers del Consell Executiu. A Camalot, tothom té clar qui estarà al front del país els propers 4 anys, i encara que la caixa estigui buida, la seva Excalibur li haurà de permetre tallar les cordes del concert econòmic per omplir-la.
Gràcies, Màrius Carol. I acabem amb el diàleg de campanya del David Jué.
Senyor Mas, bon dia.
Molt
ja
bon
sap
dia.
De què li parlaré, dels seus galls en els mítings. Els he comptat,
i
només uns quants. Els que em caben en 24 segons.
Vinga.
És important, tota la resta és important, però no és tan important com això.
Que tothom faci el que ha de fer, i si tothom fa el que ha de fer... que està fumut en molt sentit.
Principals energies catalanes durant aquests propers anys.
I d'altres partits també. Ens hi referirem els propers dies.
Tinc la sensació que la seva veu aguantarà més que no l'estor de RAC1 que s'ha suïcidat quan vostè ha entrat.
Exacte.
Per culpa del Marius Carol.
Això és el Marius Carol, que ha esmorzat
tu,
molt
no
fort.
Però porti sempre una ampolleta d'aigua, senyor Mas.
Quina és la nostra obligació?
Ho vaig proposar el 2003 en el senyor Pasqual Maragall. Ho vaig proposar el 2006 en... No és que el anar a pronunciar José Montilla m'hagin drogat, que quedi fort.
Aquí va estar bé. Té alguns moments de distensió i aprofita per fer algun acudit. Aquest, per exemple, és amb el nom dels candidats de cada demarcació.
A Tarragona què vam anar a fer? Vam anar a buscar un poblet. Després vàrem pujar cap al nord, cap a Girona, i vàrem anar a una vila. En Santi Vila. I després vàrem pensar, i com ho guanyarem tot això? Ens vàrem anar a Lleida i vam agafar en batalla, eh? Batalla per guanyar la batalla.
Paco!
I a més de Barcelona... hi hem posat, com que creiem en el dret a triar...
Ai.
En Tries.
Però si això t'encanta, tu.
Bé, no digui el nom dels seus guionistes, que no fos cas que els truqués José Luis Moreno. Vostè el que s'ha de fer és quedar amb eslògans evidents com aquest d'en Duran.
Menys Atur i més Artur. Teniu-ho present també al llarg de la campanya.
Curt i ras.
Acabem. Abans, d'aquí uns moments després de les notícies, a Ramon Solsona, que la paraula del dia avui és trepitjar raïm. Bon dia, Ramon.
Trepitjar raïm, bon dia.
Trepitjar raïm. Sí, perquè Artur Mas qui ha encertat el que...
Sí.
Una de les excepcions.
No, bé, és un cas de joc de paraules o de pregunta capciosa, digue-li com vulguis, que és habitual en les poesies, en les anècdotes, en els acudits, que són provocar l'equívoc. Naturalment, l'entrevistador pregunta per una paraula fent veure que sona una altra. I aleshores, Artur Mas diu, aquesta paraula significa això, i després n'hi ha una altra que significa una altra cosa.
S'utilitza? Encara s'utilitza? Ara preguntava el Marius Carol en el que seria en el món de les vinyes, o no?
En el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans... busques follar, diu prema, aixafar, trepitjant, va, i diu aquest exemple, eh? Van portar les tines per follar el raïm. I un altre exemple. Avui farem la barema i demà follarem.
Molt bé, no vendrem vi, eh? No vendrem, deixem-ho.
Això
ho ha de tancar, si seguim per aquí.
Molt bé. Senyor Artur Mas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Escolti'm, l'espero la setmana que ve en aquest estudi.
Molt bé.
I fins aviat. Molta sort.
Moltes gràcies.